Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Molt bon dia. Benvinguts, amics de la veu de Navàs. Un diumenge més, com fem cada mes, el dediquem a ciència a l'abast de tothom. Un programa que preparem i fem molta il·lusió. Busquem temes que puguin ser del vostre interès. Ciència innovadora, medi ambient, a vegades catàstrofes, com perjudica el medi ambient a la salut, noves energies pel demà, etc. etc. Sabeu que podeu contactar amb nosaltres o suggerir temes, si ho creieu, a la veu de Navàs, en el telèfon 839 1112 o bé fins i tot per correu electrònic. També tenim una pàgina web que és navàs.cat i llavors la veu de Navàs. Aquí trobareu la informació més adient. Els darrers anys, més de moltes guerres, de morts, de segrestaments que ens serveixen en safata a cada hora d'àpat, als telediaris, a les notícies, s'hi afegeix sovint l'angoixa que creen les noves malalties, les pandèmies, que se'n diu, les malalties infeccioses, a vegades els menjars poc sans, els animals infectats, les picades, que constantment surten als mitjans de comunicació. Avui ens entretindrem a tractar una mica d'aquests temes. Hem titulat el programa com a Plagues Urbanes. Recordem que entre els anys 2001 i 2004 ens van tenir molt preocupats amb tot el tema de les vaques boges, de la greu malaltia de l'encefalopatia espongiforme bovina de les vaques boges. L'any passat, i encara no s'ha acabat, la grip aviària, que ja veurem encara quin seguiment té i com acaba. Ara ens ataquen els mosquits tigre. Tant com diu la dita popular, les desgràcies no venen mai soles. Fem un repàs d'això que volem parlar avui, de les plagues urbanes, i després ens dedicarem a algunes d'elles. De plagues urbanes, d'animals que d'alguna manera o altra ens afecten o ens incomoden, n'hi ha molts. Des dels àcars, de la sarna, de la ronya, de les collites, de la pols domèstica, els corcs dels mobles, de la fusta, del pa o del tabac, les palometes efímeres, els escarabats de cuina o del menjar o del pernil, per exemple, les pròpies formigues, les mosques domèstiques o les mosques de la carn o els mosquits del Maresme, que en diuen, o ara el mosquit tigre, que avui en parlarem, les paparres dels gossos, de les ovelles de bosc, de les ovelles o del bosc també, els polls del cap, la processionària del pi, la puça de l'home o dels animals, del gat o del gos, les rates, la més comuna, la negra, el ratolí domèstic, etc. Els tàvecs, les vespes, les xinxes dels llits i de les malves, i així ens podríem anar seguint. També de malalties, si això primer eren algunes plagues d'aquestes més conegudes, hi ha hagut malalties infeccioses i en poc temps han sortit molt a l'ordre del dia i han preocupat i han matat a molta gent, no? Dèiem el tema de les vaques boges, la malaltia de l'encefalopatia espongiforme bovina, la grip aviària, la pesta porcina clàssica o la pesta africana o la febre aftosa dels porcs, per exemple, o les malalties que tenen el peix precisament després d'un vessament com el Prestige a Galícia, o a vegades les micotoxines que poden donar en aquesta època de l'any els bolets o la floridura o el verdet que hi ha a vegades amb aliments, o les contaminacions d'origen químic, els plagicides, recordem el cas del DDT, o fins i tot les hormones i els antibiòtics que es donen en el bestiar per l'engreix ràpid del bestiar, i sense parlar de la contaminació industrial que d'altres vegades ja ens hi hem referit. Per tant, al nostre entorn hi ha tota una sèrie de possibles plagues, possibles infeccions, possibles malalties, i a algunes d'elles avui ens volem referir. Comencem per la grip aviària, aquesta que fa un any o dos que ens comença de tant en tant a sortir als diaris, a preocupar i a dir que serà una plaga que, si es va desenvolupant com alguns científics creuen, molt, molt preocupant. La grip aviària és una malaltia contagiosa en animals, de moment, en animals. La causa un virus que normalment afecta a les aus i algunes vegades també als porcs. A vegades passa d'un animal a l'altre, però poques vegades passa dels animals a les persones. La grip aviària va començar al sud-est de l'Àsia, tots recordem cap al Vietnam, a Cambodja, a Xina, a Tailàndia, l'any 2003. Per tant, aquesta grip porta uns 3 anys fent estralls en alguns països del sud-est de l'Àsia. Fins ara s'han destruït 150 milions d'aus, ho diem bé, 150 milions d'aus. I s'estén almenys a 8 o 10 països d'aquella zona de l'Àsia, també va venir cap a Rússia, i ara sabem que va arribar a Europa a través de Turquia. La infecció humana pel virus aquest de la grip aviària és el que es denomena el virus H5N1, un H i un 5, un N i un 1, es produeix quan hi ha un contacte entre els pollastres infectats i les persones. Penseu que els animals, els pollets, i també els grans, els pollastres i les gallines, excreten unes gotetes que tenen una gran quantitat de virus. És com que suïn, podríem dir-ne, aquest virus, doncs, de la grip aviària. Si els coem de manera normal, el pollastre, s'elimina aquest virus. No si el refrigerem o el congelem. Amb així no que no el matem, però coent-lo a uns 70 graus, que és el que recomana l'Organització Mundial de la Salut, sí que es destrueix. També els ous de les gallines i de les oques o dels ànecs poden estar contaminats pel virus de la grip aviària. Convé rentar-se les mans si un intervé amb animals d'aquests, evitar el màxim possible contacte amb animals, sobretot si estiguessin malalts, i la manipulació, doncs això que diem, coure'ls de manera higiènica i segura. El problema de la grip aviària es presentaria si el virus d'aquesta grip aviària i el virus de la grip comuna que podem agafar nosaltres, ara la tardor hivern és quan ens vacunem, alguns es vacunen, sobretot amb gent gran, doncs per la grip, doncs si aquests dos virus, el de l'animal i el de les persones, es poguessin localitzar en una mateixa persona, o sigui, agafés la infecció de l'au, de la gallina o de l'oca o de l'ànec, i a més agafés el grip de les persones. Aquests dos, si això passés, podrien intercanviar el que se'n diu material genètic i donar lloc a un tercer, a un nou virus, que presentaria una capacitat molt alta d'infecció, molt més potenta que la grip normal nostra, i que es podria transmetre de persona a persona. Aquest seria el cas més greu, que encara no s'ha donat, però que podria passar. La vacuna que hi ha per la grip aviària es diu Tamiflu, que és el nom comercial de Oseltamivir. Oseltamivir és un producte orgànic, un producte químic, que es ven a les farmàcies com a Tamiflu, que és el nom comercial i és l'única vacuna que, de moment, si un s'infecta per un animal, serveix. Aquest Tamiflu el que fa és inhibir, diguem, no deixar actuar a les proteïnes del virus, les proteïnes de la coberta, podríem dir de la closca d'aquest virus, encara que sigui molt petit, de la grip aviària, doncs no el deixen actuar. No existeix cap vacuna si aquesta grip aviària es transforma en els humans, perquè fins que el virus de la grip, que s'associa en aquest H5N1, no canvi i s'adapti a transmetre de persona a persona, no es pot saber com serà, no es pot saber la mutació que tindrà, i llavors caldria esperar per obtenir una vacuna potser mig any o més. Avui dia la vacuna aquesta Tamiflu la fabrica l'empresa farmacèutica que en moltes capses de medicines hi és, la Roche, que és suïssa, i ara aquesta empresa s'ha avingut a compartir els drets de fabricació amb altres laboratoris, d'Estats Units sobretot, perquè fabriquin el que en diuen genèrics, medicines més barates i que puguin adquirir països amb poc poder adquisitiu per si per poder fer front a aquesta grip aviària. Quan es parla de la grip aviària sempre es parla de pandèmia. Què és una pandèmia? Doncs una pandèmia és una epidèmia que s'estén a diversos països o que ataca quasi bé a tots els habitants d'un país. Per tant, quan hi ha pandèmia, vol dir que s'extén a tothom i passa les fronteres. Cada 20 o 30 anys hi sol haver-hi una pandèmia de grip a nivell mundial. La més virulenta, alguns la recordaran encara, va ser l'any 1918, que es va conèixer com a la grip espanyola, i va produir 240.000 morts a Espanya i més de 50 milions de morts a tot el món. Recordem que en aquella època, l'any 1918, encara no hi havia vacunes. Perdó. L'any 1957 va sortir un altre brot de grip, que va ser la grip asiàtica, va provocar 9.000 morts aquí a Espanya i més de 5 milions de morts a tot el món. I la darrera, l'any 68, fins llavors, des de llavors no n'hi ha hagut cap més d'aquestes pandèmies, diguem, a nivell mundial, hi va haver la grip de Hong Kong, o tant també venia ja de l'est de l'Àsia, va provocar uns 9.000 morts també aquí a Espanya i 2 milions de morts a tot el món. Com és el mecanisme de propagació d'aquest virus de la grip aviària que avui estem parlant? Doncs aguiteu, s'infecta, no se sap ben bé com, un au, un ànec, un pollastre, una gallina, una oca. Això ho infecta fàcilment entre membres de la mateixa família. Sí que passa d'un animal a l'altre sense gaires problemes. I a vegades també s'infecten els porcs, per tant, salta a altres espècies. Pot ser que aquesta malaltia d'aquests animals agafi gens, diguem, de l'espècie humana i produeixi una greu malaltia respiratòria. La persona, diguem, que menja un animal d'aquests infectats mal cuit o mal cuinat, doncs pot ser que agafi sobretot una afecció respiratòria greu, i d'aquí hi ha hagut molts morts. Però el pitjor, ho dèiem abans, és si es barregessin la grip de la persona, la grip humana, i la grip de l'animal. La infecció s'iria propagant d'una persona a l'altra. No hi hauria de moment aturador. Passaria a molts milions de persones. Després del contagi, els laboratoris farmacèutics per fabricar aquesta vacuna podrien ben bé tardar entre 6 mesos i un any. I, per tant, aquest és el cas que preocupa a nivell mundial. No ha passat, però si es trobés de que el virus infectat d'un animal de la grip aviària, aquest H5N1, es barregés amb el grip d'una persona i mutessin, fessin una mutació genètica i donessin un tercer tipus de virus, aquest seria catastròfic per a la humanitat i podria donar molt bé una nova pandèmia que ja diem que des de l'any 68 no n'hi ha hagut cap. Però ull, que la grip, encara que no hi hagi una pandèmia cada any, ve a matar a nivell mundial 900.000 persones cada any. Per tant, quan parlem de grip, que ens sembla una cosa lleugera, moltes vegades no ho és, en persones delicades menys, i a nivell mundial, que hi ha menys precaucions o menys vacunes, mata unes 900.000 persones. El juliol passat es va detectar el primer cas de grip aviària d'un animal, d'una au aquàtica, que va ser el País Basc. Tots recordarem que va aparèixer, segurament, les notícies en van anar plenes, als aiguamolls de Salburua, a Àlaba, tocant a Vitòria, i va ser concretament el dia de Sant Fermí, el dia 7 de juliol de l'any 2006. Sembla que aquesta au venia de França, es va desplaçar cap als embassaments de Salburua, aquí a Vitòria, per mudar la ploma, però que ja va arribar malalta a Espanya, sembla, això és el que diuen. Així, Espanya es va convertir en el 14è país de la Unió Europea que tenia aus infectades. O sigui, hi ha 14 països, des d'ara, des del juliol passat, a Europa, que tenen aus, doncs, migratòries, però que han vingut d'un altre lloc, infectades. Poques de corral, o sigui, la majoria han sigut d'aquestes dels aiguamolls i del carrer. Del corral només n'hi ha infectades a Dinamarca, de corral, a Hongria, França, Alemanya i Suècia. Espanya encara no ha tingut cap. Nosaltres, a Catalunya, estem en una franja, podríem dir, de risc, el delta de l'Ebre, els aiguamolls de l'Empordà, el delta del Llobregat, podrien ser els principals focus d'aus migratòries on en vingués alguna de malalta i comencés, doncs, una infecció a nivell més o menys extens, que això ara no ho podem predir-ho. També els pantans, doncs, on s'aturen cigonyes o s'aturen doncs, altres tipus d'ocells, podrien ser un focus d'aquests. Fins ara, aquesta grip aviària H5N1 ha infectat a 248 persones de tot el món i n'han mort 140, S'han matat, com dèiem al principi, 150 milions d'aus. Tot l'entorn d'on hi ha una infecció d'aquestes s'han de destruir. I a Indonèsia va haver, es van morir 6 membres d'una mateixa família, a la ciutat de Koro, que es va haver-hi un contagi, diguem, interpersonal el juny passat, doncs, entre una mateixa família. Tots els contactes s'han donat per tots els casos, perdó, de contacte d'aquesta grip aviària s'han donat per contacte prolongat amb animals o amb els seus excrements, o sigui, amb gent que viu molt en els corrals, que els hi va donar menjar, que els toca. Tots els casos de Vietnam i Tailàndia i Turquia, doncs, han anat d'aquesta manera. I com diem, de moment no hi ha vacuna. Si això passés entre la barreja del virus de la grip humana i el virus de la grip aviària, aquí seria exactament el cas més problemàtic. De moment podem menjar de tot, no hi ha cap risc si coem a uns 70 graus el pollastre, l'ànec, l'oca o qualsevol altra au i doncs d'aquí es cuina i es menja sense cap problema. A més, la majoria de la carn que consumim ve de granges tancades i els casos que hi ha hagut han sigut a l'aire lliure, els aiguamolls, les rieres, alguns embassaments, etc, etc. No cal dir-ho, però no s'hauria de menjar carn crua ni ous que poguessin venir d'una au d'aquestes, no? O sigui, que la recomanació seria coure la carn, com ja fem sempre, i doncs esperar a veure com va evolucionant. Cal dir que hi ha l'Organització Mundial de la Salut i moltes institucions que estan molt preocupades. Diuen que aquesta grip aviària que ara acabem de comentar podria ser una gran pandèmia a nivell mundial i que el perill no està pas esvaït. De moment no sembla que afecti de manera doncs, prolongada, constant i en augment a cada país. Ara ve l'hivern i això també tindrà una mica de frenada, però qui sap si a l'estiu que ve doncs ens podem tornar a trobar amb sorpreses. Fem una breu pausa i tornem amb tots vosaltres.
Pero
De nou amb vosaltres a la veu de Navàs aquest diumenge que el dediquem a les plagues urbanes, aquelles malalties, molèsties, al·lèrgies, picades, etc., que ens poden causar greus problemes de salut. Ens hem referit àmpliament a la grip aviària i ara ens dediquem a una plaga molt diferent, menys, diguem, terrorífica, menys se li espera d'ella, menys problemes que el que pot causar la grip aviària, però que no deixa de molestar i de ser present a prop nostre sovint. Ens referirem a la processionària del Pi. Aquesta processionària del Pi és una plaga que bàsicament la veiem a la tardor, quan anem a buscar bolets, al bosc, als pins. És un lepidòpter, que en diuen, és una papallona. Aquesta papallona, doncs, que provoca aquestes bosses en els pins, fa entre 3 i 5 centímetres, força grossa. Té unes ales de color gris cendra, amb línies, doncs, en forma de ziga-zaga de color negre, si la veiéssim. A finals d'octubre, per tant no fa gaire temps, a les zones de muntanya i una mica més tard a les zones més càlides, és quan comença a fer nius de color blanc a les capçades dels pins i també dels cedres. Aquests nius són molt visibles, com sabem tots. A l'hivern els veiem a totes les zones pirinenques i diguem que fan niu nou ara a l'hivern, i si és cap al litoral poden arribar fins per allà al gener i tot. Aquest insecte, la processionària del Pi, afecta els boscos de pins greument, produint, com veiem, defoliacions. El pi pot acabar morint-se, assecant-se una gran part, caure les fulles, per descomptat. Les larves d'aquestes papallones, abans que siguin papallones, disposen d'una espècie de plecs o sacs on s'amaguen agrupats una gran quantitat de pèls urticaris. Per tant, són les larves d'aquesta papallona que té, com si diguéssim, uns agrupaments, uns plecs, on hi guarda, com a defensa, uns pèls urticaris que són de color taronja, que són els que més afecten a la salut humana. Quan es molesten aquestes larves, que poden estar, doncs, que estan a dintre, no, que poden estar, que estan a dintre, doncs, d'aquests nius que hi ha blancs en el pi, al molestar-se es mouen, obren aquests sacs i cauen milers de pèls urticaris a l'atmosfera, que quan es posen en contacte amb la pell de les persones o dels animals produeixen reaccions al·lèrgiques molt fortes, sobretot poden provocar danys als ulls. Cal anar al metge per tal d'administrar un antihistamínic, el que sigui més adequat. La processionària del Pi té un cicle biològic ben curiós. Neixen de les papallones durant els mesos de juliol a setembre. Posen després, cada femella, diguem, quan fa el seu niu, posa una gran quantitat d'ous. Pot arribar a 300 ous i tot, En unes 4 o 5 setmanes ja neixen les larves petites que es fiquen a dintre d'aquest sac que veiem en el pi. Són de color verd al principi i s'alimenten de les fulles més properes, més tendres, que troben, doncs, del pi allà on estan situades. Es van movent aquestes larves d'un lloc a l'altre, de l'arbre, per alimentar-se, i quan arriba el fred, quan comença, doncs, tardor, hivern, és quan baixen del pi, fan una espècie de processó. A vegades aquesta baixada del pi és entre febrer i març, o ja quan s'està acabant el temps, doncs, de l'hivern més cru, i formen aquelles típiques processons d'enterrament que en diuen. S'enterren sota terra, busquen una espècie de niu i s'enterren sota terra, es transformen en crisàlides, allò que és com una pupa i una nimfa també, abans de transformar-se una altra vegada en papallona. Un cop enterrades solen entrar en una parada de desenvolupament, aquí estan un temps, aquest temps pot ser llarg, a vegades pot ser més d'un any, i quan tornen a sortir, doncs tornen a pujar cap al pi i tornen a començar el cicle, doncs, de fer la bossa blanca, de criar, de posar els ous, i etc. Per tant, d'alguna manera, per resumir, podríem dir que entre juliol i setembre la papallona és quan pon els ous, entre 200 i 300 ous, les larves neixen al cap d'unes 5 setmanes, aquestes s'alimenten dels branquillons que troben més a prop del pi, i tardor i hivern, i a vegades doncs, força tard de l'hivern, és quan formen el niu pròpiament amb una espècie de gelatina en els pins. Allà a la primavera baixen les larves, les erugues del niu, formen aquesta professor i s'enterren, transformant-se en crisàlides. Llavors tenen una parada important i no tornen a sortir papallones, a vegades fins al cap d'un any o fins i tot dos. Sempre es diu que l'oruga de la processionària del pi, l'oruga aquesta, té un cicle bianual. No moren si la temperatura no baixa de 12 graus sota zero. Per això es troben en altituds, diguem a nivell, sobre el nivell del mar, de més de 1.500 metres. O sigui que a la nostra zona hi poden viure perfectament, perquè aquesta temperatura de 12 sota zero poques vegades s'assoleix. A partir de 12 sota zero sí que moren. Com es pot lluitar contra la processionària del pi, contra aquesta plaga? Bueno, crec que al començament hem dit urbana, és almenys a prop de la ciutat, a prop de les vivendes. Una forma és no plantar alguns tipus de pins dels que més els agrada a la processionària del pi, com és la pinassa. També, si es pot, potenciar la presència de depredadors, com són els ocells insectívors, el cucut, el puput, són uns dels que més els agrada menjar-se, diguem, aquesta oruga de la processionària del pi. Però també cada vegada queden menys d'aquests cucuts o puputs a la primavera que cantin, no? Els escarabats i les formigues també són unes espècies doncs, que depreden, que maten, que es mengen la processionària del pi. Per tant, hi ajuden. Hi pot haver una lluita mecànica, podríem dir-ne, per afectar la processionària del pi, que és cremar, tallar les bosses i cremar-les. Intentar que no es puguin escapar les orugues i matar-les o ofegar-les amb una galleda d'aigua, encara que sembli una mica, una mica poc ecològic, és una manera d'eliminar les bosses aquestes que fan un dany gravíssim ecològic a tota la vegetació del bosc. Un segon sistema és utilitzar feromones sexuals. Una feromona consisteix en un producte que atreuen els mascles i llavors aquest mascle s'ha de capturar, o sigui, és emetre un tipus de substància química que li agrada al mascle, que és una mica com el que emet la femella de la processionària del pi, i llavors una vegada aquest mascle està atret, se'l fa anar cap a uns llocs determinats, allà es pot capturar amb trampes, bé sigui amb malles, amb insecticides, etc, etc. I així s'evita que es puguin aparellar amb les femelles i realitzar les postes i, per tant, anar-se propagant la processionària aquesta. Per tant, les feromones sexuals és un producte químic totalment estudiat que pot arribar a servir. I també hi ha tractaments químics, no cal dir-ho, els insecticides, doncs atacant directament a la bossa. Però avui dia per fer-ho s'ha de demanar una autorització amb empreses registrades pel Departament d'Agricultura, empreses registrades que poden, diguem, tractar els pins amb productes fitosanitaris doncs, que estiguin homologats. Convé dir que els insecticides normals que solem utilitzar, que solen ser de tipus fosforat, clorat o piretroides, que se'n diu, poden afectar molt a altres espècies, per tant no és massa aconsellable que els fem servir per la processionària del pi. Més selectius són un tipus de productes que venen que inhibeixen la quinina de l'insecte. L'insecte fa una espècie de petita closca, de caparassó, i si podem inhibir la formació d'aquesta quinina, l'animal no fa cutícula, no fa closca i acaba morint. completem la tercera i darrera fase de plagues urbanes, avui en el programa aquest del diumenge. L'acabarem dedicant a la més moderna de les plagues que tenim a prop nostre, el que aquests últims dies ens han parlat del mosquit tigre. Què és el mosquit tigre? Del mosquit tigre, doncs, és una espècie que ve de l'Àsia, és un mosquit asiàtic, que va aparèixer per primera vegada a Europa l'any 79, per tant fa més de 20 anys, va passar cap a Itàlia, però Itàlia hi va arribar l'any 91, i després s'ha anat extraient per França, Iugoslàvia, Bèlgica, Hongria, Holanda, Suïssa, Grècia, i Espanya va arribar l'any 2004, per tant va colonitzant. El primer que va trobar, es va trobar a Catalunya va ser pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, a Sant Cugat del Vallès, ara fa pocs dies. Com ha anat saltant aquest mosquit tigre d'un lloc a l'altre? Doncs ben curiós. Utilitza el transport de mercaderies, com que vingués viatjant. Generalment ve amb pneumàtics usats o amb llocs on hi ha aigua acumulada en els vaixells. També si hi ha torretes de flors ornamentals que contenen aigua, per tant li agrada molt els llocs amb humitat, amb aigua. Aquest insecte, el mosquit tigre, al contrari de molts que marxa, s'allunya de la gent i per tant allà on hi ha molta activitat no hi apareix, aquest fa al revés. Aquest li agrada patir, d'alguna manera, estar en contacte amb l'activitat de les persones. Aprofita per colonitzar el món sencer. Per tant, és un tema de globalització del mosquit a nivell mundial, també. O sigui que es va extenent, viu allà on hi ha moltes persones, molta gent, i va saltant d'un país a l'altre, i com hem dit, a vegades amb un vaixell, a vegades amb un barco, amb un lloc on es portin flors o torretes on hi ha aigua acumulada que ve des d'un altre país. S'adapta molt bé a les masses d'aigua de contenidors, de bidons, de llaunes, de platets, de galledes, de gerres que hi ha flors, fins i tot els gerros de flors als cementiris poden ser un dels focus, i fins i tot amb aigua acumulada per usos humans en un llac o en un parc on hi hagi poc moviment de l'aigua. No li agraden els espais oberts, per tant li agrada estar en contacte, com hem dit, amb gent, en llocs més aviat tancats. Si és el bosc, en zones amb molta verdissa, amb molta cobertura vegetal. Té un vol, vola de manera molt àgil i molt ràpid d'un lloc a l'altre, però va molt a nivell de terra. Pica fonamentalment als mitjons i a la part baixa de les cames. Les que piquen són les femelles i ho fan repetidament, una vegada darrere l'altra. Aquest mosquit tigre és de color molt fosc, quasi bé negre, però té unes bandes, unes franges, característiques de color blanc platejat a les seves ales i a les seves potes. També té una ratlla, una espècie de ratlla blanca al dors, aquí a l'esquena, i fa entre 2 i 10 mil·límetres, ho diem per arribar a conèixer-lo. Per tant, és fosc, és quasi bé negre, però amb ratlles blanques, i a vegades també té una ratlla, doncs, tot el seu tors, el seu dors de l'esquena, doncs aquest color blanc, i la mida entre 2 i 10 mil·límetres, per tant no arriba a un centímetre. Ve del sud-est asiàtic, com hem dit, i allà vivies bàsicament les cavitats, en els forats dels arbres de les selves del sud-est asiàtic. Des d'allà s'ha transportat, doncs mira, accidentalment, doncs sobretot es veu que ha vingut, curiós, amb pneumàtics usats que porten d'un país a l'altre, doncs, per després cremar-los o recautxutar-los o com a residus, podríem dir-ne, o amb zones amb torretes i gerros on hi hagi aigua, encara que sigui en poca quantitat. S'amaga típicament en àrees, en zones on hi ha ombra, i actua bàsicament, fonamentalment, de dia. No es mou gaire, diu que corre d'allà on fa la seva posta i la seva cria uns 400 metres com a màxim. Però el problema és que pica, i pica molt fort, i per tant fa una inflamació greu, i ho fan les femelles, això. Ho fan les femelles perquè necessiten sang per posar els ous i per criar després nous mosquits, podríem dir-ne. Per tant, és una manera de subsistència, i el picar, doncs, el que fa és xupar-se una petita part de sang. al sud-est asiàtic, aquest mosquit tigre ha reproduït o ha transformat malalties, o sigui, ha, exactament com se'n diu això, ha fet de vector de d'altres malalties contagioses. A Europa això no ha passat, potser segurament per més neteja no ha passat enlloc en cap cas encara. La manera d'eliminar-ho és molt complexa, perquè li agrada doncs, estar en contacte amb la gent i per això difícilment ens marxarà. Ara seria adequat, és el que recomanen les autoritats diguem, que en tenen amb aquests temes, els científics, doncs que en zones on s'hagi pogut detectar es buidin o es posin cap per avall recipients on pugui haver-hi hagut aigua, fins i tot joguines, gerros, galledes, buidar el safareig, esclar, posar teles mosquiteres a les finestres, treure els plats amb aigua de sota els testos, sempre evitar acumulacions d'aigua, que és allà on li agrada viure, mantenir cobertes les piscines si cal, quan no s'utilitzen, buidar aquestes petites piscines de plàstic, si és en una zona on s'ha detectat el mosquit tigre que estem parlant, canviar sovint l'aigua en els plats pels animals, vigilar les basses petites, buidar-les doncs, potser cada setmana. No són gaire indicats els tractaments d'insecticides. A l'animal, al mosquit tigre, quan ella és adult, no li fan pràcticament res. Per tant, és molt inert, podríem dir, és molt poc sensible als insecticides. Per tant, els sistemes han de ser més aviat mecànics, de neteja i de mosquiteres. Ja hem dit que piquen bàsicament a les cames, per tant cal portar mitjons per evitar les picades, seria una manera, i utilitzar algun repel·lent. Per tant, aquests repel·lents dels insectes poden anar bé perquè els allunyen, però, com sabem, n'hi ha doncs, que poden ser doncs, perjudicials per nens petits o per gent doncs, que ja té alguna patologia. O sigui, que sempre que empleem repel·lents per mosquits i per mosques i tal, convé rentar-se bé amb aigua i sabó, la pell i la roba, allà on haguem estat en contacte, almenys quan arribem a casa. Desinfectar-ho tot i, esclar, si la molèstia doncs, de les picades que ha fet la femella d'aquest mosquit tigre persisteixen, anar al metge, però a vegades no cal ni això, encara que és dolorosa, molt dolorosa. Aquest mosquit tigre té quatre fases, una mica les etapes que segueix, és posa els ous, els posa doncs això, en zones doncs, de verdissa i de, així una mica ocupades. Després, les larves, quan neixen, busquen l'aigua de seguida i passen per una colla d'estadis que és on van creixent, però sempre en zona d'aigua i, si pot ser, doncs bruta. Es transformen en una pupa o nimfa gelatinosa que dura pocs dies, això, dos o tres dies, i després ja del medi aquàtic, de l'aigua, passa a l'aire. Aquest adult, quan va a l'aire, és quan s'alimenta doncs, dels sucs de les plantes i de les aigües que troba, i la femella, com hem dit, necessita sang per viure, per això pica i pica reiteradament, i pot viure des de dies fins a mesos, però no tenen una durada molt llarga, però com que ponen molts ous i proliferen molt, sí que no desapareix del lloc. On s'ha trobat a prop nostre? Doncs a Sant Cugat del Vallès, a Cerdanyola del Vallès, a Molins de Rei, al Papiol, a Rubí, a Sabadell, a Sant Quirze del Vallès i a Terrassa és on es van trobar els primers exemplars. Més tard doncs, ha arribat aquí a Castellbell i el Vilar, que una veïna el va caçar aquest mes doncs, d'octubre passat, el 13 d'octubre concretament, a la cuina de casa seva en va estabornir un. I el 25 d'octubre se'n va caçar un altre mosquit tigre a la urbanització de Pineda de Bages, aquí al terme de Sant Fruitós de Bages, que el van trobar al bany de casa. O sigui que va colonitzant i està ja d'alguna manera al Bages. Preventivament, buidar i no utilitzar tots els recipients, tancar zones on hi pugui accedir-hi doncs, amb teles mosquiteres, aplicar doncs, això algun tipus d'insecticides, però que no és el millor efecte perquè en els adults, en els mosquits tigres grossos, els hi fa molt poca cosa. Aconsella utilitzar algun tipus de bioinsecticida, que és més ecològic, però diem que poc eficaç. i hi ha un tipus de preparats hormonals a base de piriproxifen, que diuen que és dels més actius. Sembla que la seva expansió del mosquit tigre és imparable, ja que colonitza pas a pas per allà on va. Serà segurament difícil d'erradicar i haurem d'estar doncs, molt vigilants. I fins aquí, amics de la Veu de Navàs, això ha estat el programa d'aquest diumenge de Ciència a l'abast de tothom, que hem fet avui tractant de les plagues urbanes. Hem parlat de la processionària del pi, de la grip aviària i ara finalment de la més moderna, del mosquit tigre. Creiem que és un tema que també pot haver interessat. Com veieu, són ben diferents cada un d'ells. Esperem que el programa hagi sigut d'interès, us hagi agradat i ens retrobarem, si ho creieu, en un altre diumenge a la Veu de Navàs en el programa de Ciència a l'abast de tothom. Molt bon dia.